Bona tarda, són les 7, us parla Karen Madrid. Tallaret reclama disculpes públiques al Partit dels Socialistes pels danys causats amb la denúncia per la cessió de Cal Balsac. El Casal Popular de la Creu Alta creu que tant l'activitat com la imatge de l'entitat s'han vist perjudicades per aquest procés judicial i exigeixen responsabilitats. D'altra banda, també demanen a l'Ajuntament que s'acceleri la cessió d'aquesta fàbrica abandonada i s'abordin possibles compensacions. És el tema principal del Notícies Vespre d'aquest dijous 4 de gener, però també n'abordarem d'altres, com per exemple, el fet que els tràmits que hagin de fer les persones amb discapacitat es podran fer en un espai de finestreta única, en una nova oficina situada al Casal Pere IV. L'objectiu és oferir facilitats, tant d'accés com d'horari, a aquest col·lectiu i als seus familiars. També farem el compte enrere per l'arribada dels Reis Mags demà a la tarda, tot plegat el dia que l'ambaixador acaba la seva tasca de recollir les cartes dels nens sabadellencs. I pel que fa a l'actualitat esportiva, el Centre d'Esport Sabadell debuta el 2018, dissabte a les 5 de la tarda, al camp de l'Elche. El davanter brasiler Arturo Enrique Bernard ha passat avui per l'Hotel Suís i ha assegurat que espera tenir més continuïtat en aquesta segona volta per posar-se a punt físicament. Tot plegat ho abordarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González, que és a les vies de so.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Abans però obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes com els últims dos dies. Hem d'esperar algun tipus de canvi? Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
Doncs situació molt tranquil·la pel que resta de jornada d'aquest dijous i també per la jornada de demà divendres. Tant avui com demà esperem jornades pràcticament assolellades amb temperatures, això sí, doncs una miqueta més altes del que tocaria per aquesta època de l'any. De fet, ara mateix el termòmetre s'enfila fins als 21-22 graus a punts del litoral i prelitoral, una miqueta més baixes cap a l'interior, i això doncs fa que, insistim, que l'ambient sigui molt suau. Això sí, estem a l'espera d'un canvi, d'un tomb de 180 graus en la situació meteorològica de cara a aquest proper cap de setmana. Bé, és cert que la incertesa, hem de dir, doncs, que encara és gran perquè els models no acaben de posicionar exactament allà mateix la pertorbació que sembla que vindrà durant aquest cap de setmana. Per tant, podem parlar de canvis importants, de precipitacions, però que encara està per definir allà on les precipitacions seran més importants. Però podem dir, insistim, que el cap de setmana vindrà dominat per precipitacions a molts punts del país que puntualment podran ser força abundants. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora. Trobem retencions a la C58 a Ripollet i a Terrassa en sentit nord, en sentit Manresa, i també a Montcada i a Sant Quirze en sentit Barcelona. A la B30, aturades a Barberà per enllaçar amb aquesta congestionada autopista del Vallès en sentit sud, i a Cerdanyola trobem problemes en aquest cas per enllaçar amb l'autopista i amb l'AP7 en sentit nord. Pel que fa a l'AP7, trobem problemes a Barberà amb retencions en els dos sentits. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, mentre que a la ronda de dalt trobem trànsit dens amb trams fins i tot d'aturades des de la Diagonal fins al túnel de la Rovira en els dos sentits. Moment d'entrar en matèria quan passen 4 minuts de les 7 del vespre. El Tallaret reclama al Partit dels Socialistes que es disculpi públicament pels danys ocasionats amb la denúncia contra el procés de cessió de Cal Balsac. Des del Casal Popular de la Creu Alta asseguren que la seva imatge s'ha vist perjudicada per la demanda. N'ha parlat Guillem Mota.
El principal efecte directe és la paralització del procés i a part la imatge pública. És a dir, volem explicar a la ciutadania que nosaltres no hem format mai part de cap consorci ni que he format mai part de cap tràfic d'influències, ni de cap, no hem tingut mai cap tracte a favor, sinó que més aviat al contrari. Portem molts anys, més de 5 o 6 anys, iniciant aquest projecte amb converses polítiques. A partir d'aquí hem parlat amb totes les formacions i som una formació que ens hem declarat sempre partidista i no tenim cap afinitat concreta a cap partit polític. I tot això ha fet que, mentre moltes entitats segueixen tenint necessitats de tenir local, de tenir espai, o de poder fer vida de barri, o de poder fomentar una activitat de ciutadania, la imatge del Tallaret ha quedat sempre perjudicada a nivell polític.
Des del Tallaret també reclamen perdó que s'acceleri el procés de cessió de Cal Balsac, ara que els impediments judicials han desaparegut.
Sí, que l'entitat es va gastar 10.000 euros per fer un projecte arquitectònic, tal com demanava l'Ajuntament, que era un requisit per tirar endavant la cessió. Aquest projecte, entre la denúncia i el canvi d'usos, no ha pogut prosperar, per tant, són 10.000 euros que l'entitat del Tallaret ha perdut directament. A partir d'aquí hem de mirar quin tipus de compensació pot fer l'administració a nivell econòmic per tirar endavant aquest tipus de cessió, ja sigui directament amb diners, ja sigui directament amb reparació de l'espai nord o adequació de l'espai perquè se'n pugui fer ús. Demanem començar negociacions en breus aquest mes de gener per poder mirar com es compensa tant el temps com els diners que el Tallaret ha invertit en aquest projecte.
D'altra banda, des de l'Entesa també han valorat avui l'arxivament de la causa oberta contra Matías Serracán. Veuen amb bons ulls que es pugui donar per tancat un episodi que consideren de revenja política.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
El pròxim 11 de gener s'inaugurarà la nova oficina d'atenció a la discapacitat que s'obre al casal Pere IV. Serà un nou servei municipal que concentrarà tots els tràmits i informació relacionats amb la discapacitat per facilitar les gestions de persones i entitats. En té més detalls la Mireia Prat.
Bona tarda, Karen. La nova oficina farà de finestreta única per a tots els serveis, tràmits i subvencions pensats per aquest col·lectiu. La posada en marxa l'ha anunciat el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández.
Hi haurà un únic punt de referència a la ciutat, potent, amb un horari d'atenció per a les persones, accessible, que centralitzarà tot el tema de la discapacitat, tant per a les persones usuàries com per a les entitats. I això donant resposta a un dels objectius del Plan Estratègic d'Acció Social que ens va posar sobre la taula aquesta necessitat que tenia la ciutat.
Per contra de l'actual servei del complex Alexandre, aquesta oficina oferirà algunes millores en l'accessibilitat gràcies a la seva ubicació cèntrica i la disponibilitat d'una plaça d'aparcament al carrer Lassi i amb una ampliació de l'horari d'atenció al públic de 10 a 1 del matí i visites concertades. Fernández ha plantejat la necessitat que tenia la ciutat.
Una de les mancances era això, no tenir un lloc clar de referència com tenen les grans capitals del món on les persones amb discapacitat, els veïns i veïnes o les famílies que tenen una persona amb discapacitat puguin tenir el seu lloc de referència. I aquest és l'objectiu polític, dotar a Sabadell d'aquesta oficina, d'aquest servei molt més potent, molt més accessible, i, evidentment, per a les persones que tenen una discapacitat, segur que millorarà la seva vida.
El nou servei sorgeix d'una petició que havien fet les entitats i que s'havia inclòs en el Pla Estratègic d'Acció Social, que ara compleix el seu primer any d'aplicació. El regidor fa una valoració molt positiva de les mesures aplicades en els àmbits de la pobresa energètica, l'atenció a la dependència, l'infància o el banc dels aliments.
Ses Majestats estan aprofitant els últims dies per visitar les botigues de joguines de Sabadell i recollir els regals que portaran els nens i nenes la nit de divendres. Una tria que aquest any han tingut més difícil perquè no hi ha una joguina que sigui la més demandada, sinó que les peticions dels infants a les cartes són ara mateix molt variades. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A Ràdio Sabadell hem parlat amb alguns dels botiguers que ens han explicat què els han recollit els patxes reials. Jordi Ribas, de la botiga de joguines Ribas, ha destacat sobretot els jocs de taula.
Aquest any és un any de jocs, molts jocs. No sé què passa amb els jocs, les nenes per descomptat, les nines, els accessoris per les nines, llits per les nines, armaris, i els nanos, cotxes, construccions, de tot.
A l'Imaginarium, la seva responsable, la Cristina, també ens ha explicat que s'ha venut una mica de tot.
Les joguines més venudes doncs, són com tots els anys i com sempre clàssics per a les nenes i pels nens també, doncs, les nines, les cuines, jocs de construcció, una miqueta de tot, la veritat. El tema de manualitats també surt molt bé, bicicletes, patinets, res que sigui diferent a la tònica d'altres anys en quant a les joguines que tenim nosaltres, que no tenim part tecnològica i és joguina clàssica de tota la vida.
El que sí que és cert és que les joguines que s'han anat a buscar a última hora han tingut més dificultats. Alguns pares que fan d'ajudant dels Reis d'Orient han hagut de visitar més d'una botiga, com ha explicat la Violeta i la Neus.
Hem fet dues tongades, ja vam fer una primera i ara ens faltaven algunes coses i sí que és cert que coses que havíem vist a la primera ara ja no hi són. Per exemple, hi ha el joc del Simon que el volien i no, ja no el trobem. Aquest potser és el més complicat de trobar.
En planifico amb temps, però aquest cop he anat a última hora i com que he anat tard, doncs sí que m'ha costat una mica trobar les coses, però he trobat bastant el que demanaven. Sí, he encontrat més alguna botiga per trobar-ho i tot, i al final les he trobat. Per això també he anat a l'últim moment.
Els botiguers estan satisfets amb la campanya de Nadal d'aquest any, tot i que lamenten que els Reis vagin molt a última hora i aprofitin fins l'últim dia, un fet que, com recorden alguns, els ha fet arribar a tancar algun any a les 2 de la matinada.
L'ambaixador reial deixarà d'aquí a poc més d'una hora, a 9:15, al campament del Racó del Campanar. Després de poc més d'una setmana tenint llargues cues de nens sabadellencs, unes cues que ara mateix arriben pràcticament a la Rambla, avui el màxim representant de Ses Majestats s'endurà totes les cartes fins a Fira Sabadell per tal que les puguin llegir tots quan arribin demà.
Amb tots s'han recollit centenars de missives des de Sant Esteve, dia que l'ambaixador va arribar a la ciutat. Tot i que ell va fer una crida a tots els nens a facilitar la feina dels Reis d'Orient, des d'aquesta emissora hem pogut saber que alguns sabadellencs no han fet els deures. És el cas de l'Ariadna, l'Elsa i en Pau.
No, encara no l'he entregat, l'entregaré la cabalgata.
Jo he escrit la carta, però no l'he portat perquè no tinc temps, perquè cada dia només jugo i vaig a casa de la iaia. I jo avui he fet un rei i un camell i ens hem emportat per fer un fanalet a casa.
Ah, no, no, és que jo, mira, jo vaig a un altre lloc a entregar-la.
I on l'has entregat?
Ah, no, jo encara no l'he fet.
A part de ser l'últim dia d'activitat al Campament Reial, avui també s'acaben les activitats del Teixint Nadal, al passeig i a la plaça del Doctor Robert. Moltes famílies han participat en les diferents propostes aprofitant aquests dies de vacances escolars. Ens ho han explicat la Marta i l'Anna.
Ens les hem trobat al passejar i encantats perquè són joguines fetes amb material de rebuig, cosa que trobo molt interessant. I són diferents, no estem acostumats a veure aquest tipus de joguines. I demà sí que a la tarda hem quedat amb una cosina per fer el fanalet i just a acabar el fanalet anirem a veure la cabalgata, tots junts, en família.
Pues allà estan fent com una història de pastorets i nosaltres estem jugant i allò és a l'arbre dels desitjos.
Ara ho hem provat.
Que posen el teu desig i ho penges en l'arbre.
I demà arribarà el gran dia amb la cavalcada dels Reis Mags, una rua que seguirem en directe a Ràdio Sabadell a partir de 6:45 amb una programació especial.
I després d'obrir els regals de Reis, és costum menjar de postre el clàssic tortell. Aquesta tradició no ha perdut força a Sabadell ni tan sols en els anys de la crisi, un fet que fa ser optimistes als pastissers, com ha apuntat Francesc Sallés, de la pastisseria Sallés.
El dia de Reis sempre, inclús en els anys dolents de la crisi famosa, doncs sempre s'ha vengut i la previsió és bona perquè la gent torna a estar doncs animada i bé.
L'Anna Carreras, propietària de la pastisseria Carreras, també assenyala la bona salut d'aquesta tradició i la varietat d'opcions que tenen els clients.
Sí, és una tradició que la gent segueix fent perquè als nens, bueno, els fa molta il·lusió. A més, surt la figureta, que és una figureta d'un rei, surt la fava, que en el nostre cas posem una fava de ceràmica, de colorins, que sembla que als nens els fa també més il·lusió, la corona de rei, i bueno, si vols et comento el tipus de tortells que tenim. Nosaltres els fem de pasta de brioix, perquè de tortells se'n poden fer de pasta de full o de brioix. Nosaltres els fem de pasta de brioix i els tenim farcits de crema, de nata, també de massapà, que potser és el més tradicional, i després també els fem de trufa.
Els pastissers sabadellencs mantenen preus i ofereixen diferents mides perquè cada família pugui comprar la que està dins de les seves necessitats i possibilitats.
Un minut per un quart de vuit, el documental Sasha del sabadellenc Fèlix Colomer ha estat nominat en la categoria de millor pel·lícula documental als Premis Gaudí. El film ja ha guanyat el Premi Indocumentari el maig del 2017 a Sabadell i una menció a Seminici en la Setmana Internacional de Cine de Valladolid. La producció repassa la vida del Sasha, un nen de 9 anys que viu a cavall de la seva família d'acollida catalana i la seva família biològica d'un poble d'Ucraïna. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La relació de Fèlix Colomer amb el Sasha és molt intensa, ja que la família catalana d'acollida que té l'infant són els seus tiets. I per donar a conèixer la realitat de les famílies d'acollida va posar en marxa aquesta proposta documental, un film que retrata un contrast entre dues vides del Sasha.
És evident la diferència a nivell visual, econòmic, no? Que és que allà doncs, ell té una vida més difícil que aquí, és lògic, i no té, el seu pare va marxar quan era petit, són 6 germans de 3 pares diferents, només viuen amb la mare que té 26 anys, que els va tenir quan tenien 16 anys, amb ell i el seu, perquè té un germà bessó idèntic que també ve aquí, I això és evident, i la mare doncs se'n surt, i és una, ara mateix és una molt bona mare, però amb els recursos que té, que és que no treballa i que li costa molt sortir endavant. Però alhora, com que el que ens interessava és això que et deia, que la visió del Sasha, ell no viu d'una forma traumàtica, no? Quan marxa d'aquí no està trist, no? Això es veu a la pel·lícula, i quan arriba allà també és feliç, o sigui, ell és feliç de les dues maneres, no?
Per explicar la història, Colomer i el seu equip han volgut retratar un any sencer a la vida de l'infant, és a dir, les seves dues visites a Catalunya i les dues estades a Ucraïna. El resultat final ha estat Sasha, el documental que ha estat nominat als Premis Gaudí i que Colomer espera que pugui endur-se el guardó.
Jo crec que sí, ja que hi som, doncs, evidentment, som una de les quatre opcions i ara són els acadèmics qui voten, però per com ha anat l'any, pels premis que hem anat acumulant i els festivals, doncs, és una opció més, sí.
De fet, Colomer ha confessat al matí de Ràdio Sabadell que fins i tot ja ha pensat sota la dutxa en el seu discurs en cas que li comuniquin que ha guanyat el premi. Ràdio
Sabadell. Aquest divendres a la tarda, viu la cavalcada de Reis a Ràdio Sabadell. Escolta'ns en directe per saber per on està passant la comitiva reial en cada moment.
La cavalcada de Reis, en directe a Ràdio Sabadell.
No hay casa en la que no podamos encontrar un hueco muerto. En el retranqueo de la pared, sobre una puerta o detrás de ella. Sobre el inodoro. Son rincones que pueden dar para mucho. Ni te imaginas lo que puedes guardar en 30 centímetros de profundidad.
Si la voz de la rubia de Instinto Básico consigue que te interese el texto de una web de muebles, imagínate lo que puede hacer con media vida, de Care Santos. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tots i totes necessitem que ens facin costat.
I si vivim situacions de pobresa o desigualtat, encara més.
Fent un donatiu de 10 euros al Casal dels Infants, garantiràs un dia de casal infantil per a un nen o nena.
Amb 50, tota una setmana. I amb 200, un mes sencer.
Aquest Nadal, fes-nos costat.
Fes un donatiu a casaldelsinfants.org.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos altres informacions destacades del dia i avui passen per l'àmbit judicial perquè l'advocat Oriol Junqueras ha sortit optimista de la vista al Tribunal Suprem, tot i que el magistrat no es pronunciarà fins demà. Junqueras ha defensat el diàleg bilateral i l'acatament de la legalitat que ha fet ell i el seu partit.
El seu advocat, Andreu Baneide, s'ha mostrat satisfet perquè el Tribunal no ha seguit el joc de la Fiscalia i està convençut que si s'aplica el dret de manera estricta, el vicepresident cessat ha de quedar lliure els pròxims dies. La Fiscalia, per la seva banda, manté que Junqueras ha de seguir a la presó perquè existeix un risc evident de reiteració delictiva i assenyala una falta de compromís per part seva amb la legalitat constitucional.
Aquest vespre, a les 8 precisament, hi ha convocada a Sabadell una nova concentració per reclamar la llibertat dels presos polítics a la plaça Sant Roc. D'altra banda, el número 2 de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, assegura que els diputats escollits el 21D compliran el mandat de les urnes.
A través de Twitter ha assegurat que defensaran la democràcia de Catalunya per dur ben alta la torxa dels valors europeus. Ho ha dit el mateix dia que ha estat registrat com a membre del grup parlamentari de Junts per Catalunya, juntament amb el número 7 de la llista, el conseller destituït Joaquim Forn. Tots dos estan empresonats a Madrid pel seu paper en el procés independentista.
L'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, no vol pensar en la possibilitat d'entrar a la presó.
Així ho ha expressat als mitjans després que ahir es fes pública la data de la sentència del cas Palau, el 15 de gener. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Millet ha assegurat que desconeixia aquesta data i afirma forma que esperava abans l'arribada de la sentència. També ha recordat que el seu estat físic no és bo, ja que no pot caminar i pateix mal d'esquena, amb la qual cosa se li fa difícil plantejar-se un escenari de pena de presó.
L'autor confès de la mort de la jove Diana Kerr, José Enrique Abuin, s'ha negat a declarar avui davant del jutge.
El també conegut com el Xicle s'ha acollit al seu dret a no declarar. D'altra banda, el magistrat també ha pres declaració a la dona de l'acusat, Rosario Rodríguez, que ha respost a totes les preguntes que se li han fet. Ha quedat en llibertat sense mesures cautelars, tot i que continua investigada.
La fiscalia demana 3 anys de presó per un gironí acusat d'un delicte de provocació a l'odi contra la comunitat musulmana.
L'acusat va publicar al seu mur de Facebook un comentari públic on es declarava nazi, enaltia la figura de Hitler i insultava i amenaçava de mort al col·lectiu musulmà. La fiscalia considera que aquest missatge suposa un delicte de provocació a l'odi i reclama presó i una multa de 3.600 euros.
I un últim apunt, Islàndia prohibeix que els homes cobrin més que les dones per fer la mateixa feina.
Amb aquesta llei, que va entrar en vigor el dia 1 de gener, Islàndia es converteix en el primer país en prohibir la desigualtat salarial tant en empreses privades com en públiques de més de 25 treballadors. També prohibeix la desigualtat de salaris per nacionalitat o religió.
Moment ara per obrir pàgina esportiva.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Artur Enrique Bernard espera tenir més continuïtat en la segona volta del campionat. El davanter brasiler ha explicat aquest migdia a l'Hotel Suís que un cop recuperat de les seves lesions, l'únic que necessita ara mateix és sumar minuts per posar-se a punt físicament. Arturo ho ha dit a la prèvia del primer partit de l'any, el de dissabte, al camp de l'Elche.
El davanter brasiler ha de ser una peça clau en aquest segon tram de temporada. El tècnic, Toni Saligrat, confia molt en les prestacions d'Arturo i la primera oportunitat d'aquest nou any la podria tenir en el duel contra l'Elche. El brasiler asegura sobre el rival ilicità que a casa són especialment perillosos.
Sí, somos un equipo muy sólido defensivamente, ya lo sabemos muy bien eso y bueno, sabemos que jugando en casa el Elche es un equipo muy peligroso, vamos a tomar las precauciones que ya tenemos estudiadas y bueno, llegar ahí y tratar de sorprender a este equipo.
Les opcions del conjunt arlequinat passen, doncs, per seguir mostrant la solidesa defensiva de la primera volta, però també per una millora en atac. En aquest sentit, Arturo reconeix que millorar ofensivament és feina de tot l'equip, no només dels davanters.
Bueno, como decimos, ¿no? Cuando se nombra la parte defensiva del equipo, se nombra a todos, porque la primera línea de defensa es la nuestra de ataque, que está haciendo un trabajo muy importante. Y así queremos también que a nivel ofensivo todos trabajemos juntos para que la aportación no sea solamente los nueve o la gente de arriba, ¿no? Entonces venimos trabajando ese aspecto y estoy seguro que vamos a mejorar.
L'equip ha entrenat aquest matí i Toni Saligrat podrà disposar per aquest partit amb tota la plantilla excepte a la Sara Mané. El gambià podria estar vivint les seves últimes hores com a jugador arlequinat, ja que Sabadell i Barça negocien la rescissió de contracte de cessió.
I si Arturo ha de ser un dels protagonistes del Sabadell en aquest segon tram de temporada, un dels que també ho pot ser, però en el partit de dissabte, és Juan Collantes. L'exjugador arlequinat, ara a les files del conjunt il·licità, ha parlat abans de jugar contra el seu exequip.
L'Elche arriba aquest partit en llocs de play-off descens, però certament no amb les millors sensacions. De fet, van començar la temporada amb Vicente Mira a la banqueta, però uns resultats irregulars van dur la directiva al canvi d'entrenador. Des de la setzena jornada és Josico, exjugador entre d'altres equips del Villarreal, l'encarregat de dirigir l'equip. Un Josico que, en els 4 últims partits de Lliga que ha dirigit, ha aconseguit sumar només una victòria. Juan Collantes assegura que l'equip necessita un bon resultat per sumar en confiança.
L'equipo ha mantenido el mismo tono de trabajo, de ganas, para...
No podem escoltar Juan Collantes, per tant, el Sabadell podria jugar amb els nervis de l'equip local per intentar esgarrapar un resultat positiu del Martínez Valero. Aquest partit entre l'Elche i el Sabadell es juga dissabte a partir de les 5 de la tarda, com sempre des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Encara en futbol, plat fort a la segona catalana per començar l'any. El Sabadell Nord, segon classificat, visita el Parets, el líder del grup quart, amb només un punt més que els de Can Uriac, un partit que pot suposar l'ascens a la primera posició dels sabadellencs.
Els homes de Quico Díaz porten totes les vacances de Nadal treballant i pensant en aquest compromís. El tècnic admet que enfrontar-se amb el Parets només començar ha motivat els seus jugadors. L'entrenador local diu que els pròxims 5 o 6 partits marcaran definitivament el futur del seu equip aquesta temporada.
L'equip ha mantenido el mismo tono de trabajo, de ganas, para afrontar ahora, después de Navidades, estos 5 o 6 partidos que nos van a aventurar a ver lo que seremos capaces de hacer en el campeonato.
El primer d'aquests duels enfrontarà el Sabadell Nord amb el Parets, dos equips amb estadístiques molt semblants i que es veuen les cares aquest diumenge. Quico Díaz, tècnic dels locals, afirma que serà un partit molt igualat i que els petits detalls acabaran de cantar la balança.
Va ser un partido que los detalles van a influenciar mucho en el resultado, ¿no? Parets es un equipo muy fuerte, en casa es un equipo muy, muy, muy difícil de batir. Es un equipo que viene de una dinámica ganadora, pues el año pasado arrasó en tercera catalana. Este año ha mantenido prácticamente casi todos los jugadores, e incluso los refuerzos que han hecho han sido de muy buen nivel.
Aquest partit entre el Parets i el Sabadell Nord es juga diumenge a 1:45 del matí al municipal Josep Seguer de Parets del Vallès.
I una mica abans, a 1:15, haurà començat el municipal de Can Rull el partit entre els locals i l'Avià, una autèntica final pels dos equips que es troben igualats a la zona baixa de la classificació, volíem dir, només amb 7 punts.
El Can Rull Romulo Tronchoni encara no ha guanyat des de l'arribada de José García Numoski, però això sí, ha millorat molt. Els sabadellencs esperen guanyar aquest diumenge i començar a sortir del pou. Per últim, la jornada dels equips locals es tancarà diumenge a 4:00 PM amb el partit entre la Sabadellenca i el Gironella. El conjunt del Berguedà acumula una mala ratxa i està a 6 punts dels de la zona sud. Jesús Rueda Betis afirma que una victòria seria molt important per distanciar definitivament a un rival directe.
Hombre, empezar ganando en Gironella, como tú has dicho, son de 6 puntos, serían 6 que le sacamos, más 3 serían 9 y sería un tirón bastante bueno y de cara al derbi de la próxima semana contra el Cantú.
L'aturada nadalenca ha servit perquè la sabadellenca recuperi efectius de cara a aquest important compromís de diumenge a 4:00 PM al camp del Gironella.
I abans de repassar la resta d'informacions del dia, el Sabadell Juvenil enfronta aquest diumenge un partit decisiu a la Lliga Nacional. Els de Dani i Leoncio són coers, però la classificació continua molt ajustada i això manté les opcions intactes dels arlequinats en la lluita per la permanència.
De fet, el rival d'aquesta jornada, l'última de la primera volta, el Badalona, és a només 3 punts dels sabadellencs, amb la qual cosa, en cas de victòria arlequinada, els de Dani Leoncio farien un pas endavant important. A més, també serviria per iniciar amb bon peu el 2018 i començar a recuperar la confiança. El tècnic dels sabadellencs admet que més enllà de les virtuts o els problemes que pugui tenir el Badalona, el que vol és veure una bona versió dels seus jugadors.
Jugadores como, tanto como nosotros, han tenido bajas, han incorporado también jugadores. Sí, tenemos referencias, pero bueno, yo, como te comenté en semanas anteriores, lo que me importa es nosotros. Si nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, el rival sí que, claro, es evidente que depende, pero lo importante somos nosotros.
La cita, aquest duel entre el Sabadell i el Badalona, l'últim partit de la primera volta, com dèiem, a la Lliga Nacional Juvenil, serà diumenge a 12:00 PM al Complex Esportiu Sabadell Olímpia.
I una categoria per sota, a 4:00 PM, el Mercantil visita l'Europa B, partit complexe pels de Dani Fernández, que volen seguir en posicions d'ascens a Lliga Nacional.
Els sabadellencs no es refien d'un rival que, tot i trobar-se a la zona mitja alta, ha competit la majoria de partits i ha mostrat un nivell força alt. Dani Fernández coneix perfectament el conjunt barceloní i creu que l'Europa B, a casa, el seu estadi és encara més perillós.
Bueno, el seu camp és amb forts, han perdut només un partit contra l'Andorra, que és el tercer classificat, i segurament que ens costarà moltíssim. I aquests partits tornant de vacances, en el risc que comporta tots aquests dies en què potser no ells han desconnectat una mica el que és la competició, a vegades corres el risc, no?, que els jugadors potser no arribin en l'estat d'alerta mental que han d'estar en un partit d'aquesta mena.
Aquest partit serà diumenge a 4:00 PM, una hora més tard el Sabadell B juga a Tàrrega, mentre que en altres grups de la Lliga Preferent Juvenil hi trobem el Sabadell C i el Can Rull. Els primers juguen diumenge a 12:00 PM a Manlleu, mentre que el Can Rull haurà de visitar ben d'hora diumenge a 10:00 PM al camp del Martinenc.
I ja per últim, Joan, a aquesta hora estan en marxa els partits d'anada de la Copa del Rei de Futbol.
Sí, dos d'ells, un amb presència catalana, com és el del Futbol Club Barcelona, a Balaïdos, al camp del Celta. De moment, quan es porten jugats pràcticament mitja hora de partit, guanya el conjunt d'Ernesto Valverde 0-1 amb gol de José Arnaiz. Recordem que a 9:00 jugarà l'Espanyol a casa contra el Levante i també a 9:00 el Madrid visita el Numancia.
Doncs amb aquest apunt sobre futbol, aquest apunt més general, posem el punt i final del Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà, com sempre, demà a les 9 del matí al magazín Al Matí d'aquesta emissora. Tot el que us hem explicat també ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, i podeu seguir informats a les xarxes socials també de la 94.6. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell.